Obrim una setmana més l'espai de les fake news amb en Miquel Costa. Benvingut, Miquel.
Bon dia, Pepo. Què tal?
Bé, bé, content d'anir-te aquí. Espera, espera, que ara ve el meu col·laborador.
Sí, el teu col·laborador, que per cert, l'altre dia, Pepo, que tu estaves de vaga.
Sí, de vaga, diu. Sí.
Vaig fer un hat-trick.
No estaves de vaga?
Ah, sí, així, vas fer un hat-trick. Vas encertar les tres.
Però pim-pam-pum.
Va, doncs avui em callo la boca, vale.
Una darrere l'altra, tu. Està informadíssima, aquest home. De fet, jo pensava no convidar-lo.
No li colem, al Bernat costa colar-li, eh?
Sí. Ah, perdona, sóc el teu col·laborador?
El Bernat costa... En aquesta secció sí, necessito que m'ajudis.
Has sentit això, Miguel?
Compte el que ha dit. El Bernat costa colar-li, eh?
Costa colar-li.
Costa colar-li, sí.
El que volia dir és que necessito la teva ajuda, Bernat.
La cosa és si hi hagués una N intercalada... Sí, però no hi és.
No, no hi és, no hi és.
Pepo, estàs amb aquells ulls així clucs.
A veure on li he de posar l'ena. Bé, és igual, deixem-ho estar.
El Pepo pensa. Qui no va pensar gaire... Bé, no sé, crec que avui ho ha dit en Paco Herray. M'ha aixafat la notícia aquest matí.
T'ha donat peu a anunciar
sí,
el teu
sí,
espai.
Sí, no n'he parlat gaire.
No, m'ha aixafat. M'ha aixafat.
Una aixafa guitarres.
Sí. Ha parlat avui d'un cas que se n'està parlant molt, perquè bé, té a veure amb les fake news i té a veure amb un... Perquè les fake news no són només de mitjans grocs, diguem-ho així, no? No són només de mitjans tipus OK Diario, també poden afectar a revistes de molt de prestigi. I en aquest cas hem de parlar de Der Spiegel.
Què dius?
Der Spiegel, ho dic jo, no? Der
Spiegel. El sacrosanto,
Spiegel.
El sacrosanto seminari de la premsa europea, no?
Ja vol. Sí, sí. Sí, sí, és un seminari molt conegut.
Per la revista... seva gran qualitat periodística, des de fa dècades.
Sí, 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 des de fa molt de temps. I segurament ha quedat molt tocada després del darrer cas. Perquè el que ha passat és que tenia un periodista que es diu Klaas Relotius, que amb aquest nom ja haurien d'haver sospitat alguna cosa, un periodista jove que havia guanyat...
Klaas Relotius sembla de tret de Harry Potter, no?
Sí, per això haurien d'haver sospitat d'ell, perquè segurament aquest nom també és fals. Se l'ha posat així com per fer veure que és
que no, que Renània del Nord és molt típic, això.
Bé, el cas és... Us interessa
Renània,
la notícia o no?
El que tinc jo a Renània és el que tinc jo amb aquest temps, tu. O sigui,
aquesta secció en Leon... està en decadència absoluta. Vull dir.
Voleu deixar parlar al Miquel?
En Bernat no fa cas, vull dir.
No, ja, a mi tampoc. No, ja en som dos.
Això no pot ser. Res, que Der Spiegel tenia aquest periodista, de fet era la seva estrella, era un periodista que havia signat un munt de reportatges arreu del món, havia fet periodisme d'aquell que se'n diu d'investigació, havia rebut moltíssims premis.
Havia guanyat un premi de la CNN, estic
sí,
veient
sí,
ara.
Sí, periodista de l'any. Periodista de l'any. Havia fet... els seus reportatges eren coneguts a tot el món, era un home venerat per al nou periodisme, no? Bé, i del cas és que es va topar amb un altre periodista, un altre amb un nom més normalet, un tal Juan Moreno.
Ah, sí.
Ah, mira, és de Formentera, no, aquest?
Sí, dibuixa còmics. No, un tal Juan Moreno, que no és de Formentera, però sí que és espanyol, un col·laborador també de Der Spiegel, i el va denunciar perquè va començar a sospitar d'ell de que els reportatges aquests que feia, que eren tan premiats i que donaven la volta al món, que eren traduïts en tots els idiomes, eren... falsos, se'ls inventava.
Oh!
Se'ls inventava completament, de cap a peus. Feia novel·la...
Ficció.
Sí, feia ficció. T'ha sortit ara un accent així una mica com el Núñez.
No.
En el lector se'l pot enganyar.
Però el tema és que a més es va descobrir perquè justament estava treballant en Relotius, es diu?
Sí.
En Relotius estava treballant amb aquest periodista alemany, però d'origen espanyol, que es diu Juan Moreno.
Sí, els hi van encarregar una feina conjunta, el Juan Moreno aquest va dir, hòstia, em fot molta mandra aquest pavo, a part jo sospito molt de tot el que diu aquest, no? I va començar a investigar i va trobar que tot el que es creia era fals, que mai estava amb els entrevistats que deia haver entrevistat, que no anava als llocs que deia haver anat, és a dir, que el tio s'ho inventava tot i ho feia tan bé que guanyava premis. Clar. Al principi no el van creure, però finalment es va investigar...
No van creure el Juan Moreno, que havia denunciat que l'altre no feia periodisme.
Sí, de fet el van amenaçar, li van dir, home, què fas, que estàs aquí anant contra...
Estàs ficant amb l'estrella del Der Spiegel.
Sí, exacte. I el tio va continuar endavant I va trobar això, va trobar que, com a mínim, la majoria dels articles que feia aquest home eren absolutament falsos.
Lamentablement no és la primera vegada que passa, eh?
No.
Recordava quan estava a la facultat que havíem parlat d'un cas d'en Jason Blair, un periodista del New York Times que havia fet alguna cosa pareguda també. Ell el que feia era, aprofitant doncs, detalls de fotos o d'altres persones, ell sense paraules de Nova York, doncs diguem-ne que virtualment es traslladava a Kansas i feia veure que havia estat parlant amb famílies de Kansas,
sí,
que eren pares o cosins de soldats morts a l'Iraq, i llavors relatava molt, diguem-ne, molt, amb moltes imatges, doncs, el drama que vivien aquestes famílies i tal, fins que al final van enganxar. La qüestió és que l'home tenia una certa afició per la cocaïna i va començar a entrar en una mena de bola de mentides, escrivint articles que eren mentida i dient mentides, sí, als seus editors, fins que al final va ser descobert. El van fer fora, però després el van reenganxar per Nacional i va tornar a mentir, que dius, home, però la qüestió, sí, és que l'home ha tret sous al cap d'uns anys de tot això, ha tret mig milió de dòlars, ni més ni menys, per haver venut la història de com va colar-li aquesta bola majúscula, no? Ni més ni menys que el New York Times, i ha escrit un llibre que es diu Burning Down My Master's House, o sigui, calant foc a la casa del meu propietari,
sí,
més o menys, on explica, sí, sí, doncs, les seves anades i vingudes en el món de la droga i el periodisme al New York Times.
En aquest home li va passar el mateix. S'ho inventava tot i al final el va enxampar. I saps què va dir? Va dir que ho feia tot per por al fracàs.
Ah,
I que la pressió augmentava. A mesura que es feia més famós i que la gent li deia el bé que ho feia, doncs ell tenia que anar superant-se.
Era culpa dels altres.
Era
la pressió dels altres. Sí.
La culpa era de la realitat, que la realitat no arribava a les expectatives que tenia la gent sobre ella.
Ja
no?
Passa, ja.
Però bé, en tot cas...
En altres això no ens passa, perquè clar, el periodisme local seria tan absurd fer una trola d'aquest tipus, saps?
Sí. En altres no, però per Eivissa sí que passa una mica.
Bé,
en parlarem un altre dia, però ja...
Aquí a l'estat hi va haver aquell cas de l'amical de Mauthausen, com es deia?
No! Sí, home, com es deia aquell senyor venerable?
Ah, sí!
Que es va inventar que havia estat allà al cap de concentració de Mauthausen. Sí. En aquest cas va ser la feina d'un periodista ben feta,
sí,
que va demostrar que...
A part, el tio tenia un càrrec com a membre,
sí, sí,
d'una,
sí,
associació de víctimes.
Amb l'amical de Mauthausen.
Sí. I anava fent discursos.
Anava a les escoles a fer conferències i tal.
Sí, sí, sí.
No. I era mentida.
Com es deia? Enric Marco.
Enric Marco, exacte. Sí, sí,
Enric,
sí,
Marco.
Sí, sí.
Encara viu, va néixer l'any 1921.
Sí. Bé, el que passa amb aquesta gent és que simplement, o el que passa amb aquest periodista del Der Spiegel, és que simplement s'equivoquen de professió, perquè, no sé, hi ha una professió que d'escriptor de ficció...
I ho hagués fet molt
que
bé,
és l'adequada, que ho fa molt bé, perquè a part els seus reportatges tenien...
Bueno, hi ha el cas de Truman Capote, no?, amb la sang freda, que fa és novel·lar, ficcionar uns fets verídics,
exacte.
Però es veu que hi ha més pa que formatge. S'ha anat descobrint, sobretot el que fa les entrevistes amb els presos, amb els dos assassins, bueno, amb un d'ells sobretot, que tal una relació així entre eròtica, amistosa.
El Truman Capote, amb un dels assassins.
Sí, 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 amb un d'ells, no? O sigui, i eròtica no, però bueno, el Truman Capote es sentia una miqueta tret per ell. I el tio que s'inventa bastanta cosa, en Capote. Però bueno, ja és això, no? Ficcionava... com es deia? Novel·la de no ficció? No, com era el...
Basada en fets reals o què?
No, però ahir va inaugurar un gènere que era la novel·la de no ficció. Sí,
realitat basada en fets ficticis. No?
Es diu non-fiction novel, novel·la de no ficció. I és una novel·la... És una novel·la basada en una no ficció, però el que passa és que hi ha ficció, clar.
Sí que és cert que amb aquesta voràgina de notícies i de mitjans que la relaten i la recreen de manera cada vegada més potent i més dramàtica, més espectacular, sí que és veritat que això és una cursa que et pot enxampar en, com a mínim, si no en mentir, en intentar fer-la cada vegada més espectacular, no? Perquè sí que hi ha una espectacularització de la notícia.
Aquí està doncs el perill que sempre tenim els periodistes de vegades caure en el sensacionalisme, que ens pot passar,
sí,
a tothom.
Sí,
això a l'estat aquí a Espanya no passa mai.
No,
i a Eivissa tampoc. Bé, anem a més coses. Ja sabeu que sempre intento donar... aprendre alguna cosa, no? L'altre dia, per cert, Pepo, vam aprendre a fer notícies falses, també, eh? I el Bernat també, el tio s'ho va agafar en sèrio i vam fotre aquí uns titulars brutals. Vam donar idees, vam donar moltes idees als mitjans. Però avui m'agradaria parlar, vaig estar buscant una mica el fet de per què a les xarxes socials alguns partits, per no dir la majoria, es dediquen a la, més que a la informació, a la provocació. A la provocació, a escampar mentides sense importar-los que siguin mentides, sense importar, com va dir ara fa poc l'assessor de la Inés Arrimadas, dient, les dades, la realitat no importa, tu sigues simpàtica i cau bé, no? Això d'aquí és real, i és la política avui en dia. Els polítics estan contínuament en formats informatius, que són tipus magazins, que són molt propers, que la gent li importa un carai la realitat o les dades. La gent es mou ara mateix per emocions.
Allò que deia en Guita de programa, està completament ja caducat.
Absolutament, està tan caducat com l'en Guita. Pobre, que mira que l'Anguita era un tio que parlava bé.
Està actiu al Facebook i a les xarxes, eh?
El profeta.
No, el califa.
Ah, exacte, el califa.
El califa, això.
Sí, el califa, per la pinta aquesta que tenia.
Ai, la corda.
No, però això, per què està passant des de fa un temps que alguns partits sobretot que no tenen molt d'espai en altres llocs, a les xarxes socials tenen moltíssim d'impacte, no? I he estat investigant una mica i he trobat algú que ho explicarà millor que no ho podria explicar jo. Escoltem-lo.
¿Sabes por qué no tienes que contestar a los perfiles ultras en Twitter, Facebook y otras redes sociales? Porque el algoritmo da más visibilidad a las interactuaciones, de manera que provocarte le sale muy rentable a los seguidores ultras. Para que hables con ellos, para que les contestes, para conseguir retweets. Existe un debate muy abierto sobre cómo podemos y cómo debemos enfrentar la aparición de estos partidos políticos extremistas. Y hemos extraído algunas lecciones de otros países. Algunos partidos políticos están creciendo gracias al impulso de las redes sociales, de las fake news, incluso enfrentándose o siendo ignorados por los medios de comunicación tradicionales. Lo hemos visto con Trump, con Bolsonaro, y ya conocemos algunas de las razones por las que han conseguido tanta visibilidad. Por un manejo eficaz de las redes sociales. Resulta que los algoritmos de estas plataformas generalmente destacan más aquellas publicaciones que han recibido mucha atención, mucha interactuación. Así que hay gente que se ha especializado en provocarte alguna reacción para que tú interactúes y de esa forma hacer más visible su propio perfil. Recuerda que si le rebates, no solamente pierdes el tiempo, también le haces ganar visibilidad, porque algunos han aprendido que la mejor forma de volverse virales es provocar indignación e incordiar a sus rivales. Es una estrategia de pura provocación que nace en los mítines, eligiendo temas conflictivos del debate y que se extiende después a las redes sociales. Por eso los expertos recomiendan que no compartas sus vídeos, que no menciones sus perfiles, que no contestes a sus seguidores. Es verdad que no es fácil. El psicólogo James Russell descubrió, con su estudio de las emociones, que la ira y la excitación son las dos emociones que más nos invitan a actuar. Así que debes sobreponerte. Porque como explica el experto Hugo Sáez, plataformas como Facebook han sido conscientes de esta realidad desde hace años y lo han convertido incluso en el centro de su negocio. Hacen de Internet su campo de batalla gracias a la ira que despiertan sus provocaciones. Así que manteneos despiertos con el botón de bloquear siempre preparado para aislar socialmente los discursos de odio.
Ho explica bé, no? Són provocadors professionals i caim moltes vegades en la seva trampa. I el que fem és o bé entrar a discutir-hi o bé compartir allò, diguem, mireu el que diu aquest animal, li estàs fent el joc. És exactament el que volen, no? I és per això que hi ha tota aquesta mala llet, tota aquesta provocació, tota aquesta crispació en una plataforma, sobretot com Facebook. En altres xarxes socials no passa tant. A Twitter també. Twitter i Facebook són les dues que més...
Jo crec que a Facebook hi ha molta mala llet i a Twitter és un tema de no s'acaba mai.
No, és que el Twitter...
Sí, Twitter és...
El Twitter és possiblement el lloc...
És el debat infinit.
Sí, és la discussió per la discussió, no? És com una cosa que no acaba mai. Però vaja...
En canvi, els d'Insta moleu, Miquel?
És que l'Insta són com vas a discutir entre imatges una mica, no? Al final, com que el que predomina és la imatge i com que és una cosa, és molt més amable l'Instagram, no? Sí. No està tan fet per la discussió, no?
Sí, però el partit amb més seguidors a l'Insta, almenys fins fa un mes, era Vox.
Sí, però perquè són guapos.
Ah, clar, això mateix.
Són gent vella.
Em sembla que els guapos eren els de Ciutadans.
Per dins i per fora, compte. Sí. Bé, això, hem après una mica que el que hi ha que fer, sobretot una cosa molt important aquí, és que si en algun moment volem fer referència en alguna animalada, no hem de compartir el link de la notícia o de la persona que el fa. El que hem de fer és fer una captura de pantalla.
Ah, quina...
Val? Per tant, tu pots fer una captura de pantalla i dir
mira
què
ha dit aquest animal.
Aquest animal.
No?
Però si el que fas és fer circular el link i l'altre també el fas circular, estàs fent exactament el que vol. Val? Això és una tonteria, però és molt important. Val? Bé, dit això, no ho sé, si esteu preparats, podem començar amb el concurs d'avui.
Vinga, va, som-hi.
Vinga.
Us he portat 5... No, perdó, 4... Avui no són 3, són 4 preguntetes, val? La primera de totes. Aquesta és de fa ja uns mesos. Crec que era durant l'estiu. Bé, és igual. Diu així. Aena va obrir 2 vegades, a propòsit, l'aeroport de Castelló perquè Pedro Sánchez se n'anàs de marxa. Fake o veritat?
Se n'anàs de marxa, home. Això,
clar,
no...
això, aquesta notícia...
Això no m'ho trago.
Podria ser perfectament titular d'algun diari de Madrid, però jo diria que és fals. No?
És fals. Jo dic que és fals, també.
Fake.
És un fake? Molt bé, és un fake. Home, aquí on es veu clarament que és un fake és que fa veure que Pedro Sánchez volia anar a marxa a Castelló.
Sí, anava, havia d'anar al FIP, em sembla,
home,
no?
A Castelló de marxa?
No, sí, no, perquè anava al FIP, anava al com se diu, al Festival de Benicàssim.
Festival de Benicàssim, Internacional sí. De Benicàssim. Segurament. Val, no, és fals. De fet, ho va dir OK Diario. Va sortir a OK Diario l'agost, que estrany, no? Que
un... Ja el diré Spiegel i després ve l'OK Diario, eh?
Sí, pobre OK Diario, pobre Inda. I li va contestar directament a Aena, va dir, hola, Aena no gestiona l'aeroport de Castelló. Salut.
Directament. Ja.
Directament, no va dir res més. Val, pregunta número 2. El fundador de Ciutadans diu que els pares que tenen fills amb una anomalia greu n'han d'assumir la responsabilitat econòmica i moral.
A veure, fundador de Ciutadans qui és? L'Arcadi Espada?
L'Arcadi Espada.
L'Arcadi Espada, això.
Això és una pista
home,
important.
És un partit liberal, Ciutadans. Vull dir, quadra bastant el que diu amb una ideologia liberal, no? De cadascú un poc és lliure, però també corre amb els seus problemes.
És fort, que un personatge digui això. Estic segur que és cert. Però és molt fort.
O sigui, diu, ve a dir que gent que ha de tenir un fill amb síndrome de Down, que si no avorta, doncs que corri ell amb tots els gastos, amb tots els...
Mare que el va parir.
Què? Cert o fals?
És cert.
Cert, va.
És cert.
Ens dediquem al negoci, tio.
És impressionantment cert. I, de fet, el podem...
El podem escoltar dient-ho?
El podem escoltar perquè, a part, va ser en un programa... Bé, ara en parlem, escoltem-lo.
Hay personas que consideran que si alguien les detecta un niño enfermo, tienen todo el derecho a seguir adelante con el niño enfermo. ¿Vale? A mí eso me parece una inmoralidad y una aberración. ¿Por qué? Por supuesto, tienen todo el derecho a seguir adelante con su niño enfermo. Pueden seguir adelante con su niño enfermo. Es decir, yo no les obligaré a abortar, ni pediré, evidentemente, que les obliguen a abortar. Lo único que digo es que si el Servicio Público de Salud detecta una persona con una anomalía grave que va a impedir que lleve una vida normal, y digo normal con el pleno uso y conciencia de por qué uso esta palabra, téngalo usted, pero evidentemente cuídese de él, porque naturalmente si el Servicio Público le ha avisado a usted de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir, primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. 2, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad que sigue siendo. Y eso es.
Pero tú
y
sabes,
eso es.
Tú
y
sabes,
eso es todo.
¿Tú sabes la animalada que estás diciendo?
¿Ah, sí?
Això li respon Risto Mejide, tu sabes l'animalada que estàs...
També caldria definir què entén ell per niño enfermo, perquè està pensant en una persona amb síndrome de Down, no són persones malaltes. No, una persona amb síndrome de Down no és una persona malalta.
La síndrome de Down és una persona amb una modificació genètica
I es referia a aquestes persones, perquè de fet, amb tot això també vull dir que Risto Mejide, això va ser en el programa de, en un programa de Risto Mejide.
Almenys el Risto va reaccionar.
El Risto va reaccionar, però i va fer després el paperot aquest de fer com que la feia fora, quan ja havia acabat l'entrevista i tot això, però li va plantar al davant un pare amb un nen amb síndrome de Down, o sigui, va fotre un espectacle, perquè a més, ell ja sabia que l'Arcadi, el fundador de Ciutadans, havia dit això, i va voler fer un espectacle d'això, i aquestes coses m'agraden poc.
Hi ha una foto...
De fet, comparat
al final, li ha donat un rebombori.
Hi ha una foto que és d'Arcadi Espada amb Hirauta, amb també Carlos Herrera i en Salvador Sostres sopant. En fi, allà hi ha molts quilates d'intel·lectualitat de bon periodisme. Vinga.
Arcadi Espada, aquí el teniu, tot.
A cert, en Risto Mejide, perquè m'interessa i està a punt de treure un llibre.
Ah, val. Bé, gràcies.
Perfecte. Això és un fake o és veritat?
No, és veritat.
Ah, sí, és veritat.
Però el comprarem. Sí. Sant Jordi.
Val, compta amb aquesta. Tercera. Desqualifiquen a 12 camells d'un concurs de bellesa a Aràbia Saudita per portar botox.
Jo m'ho crec.
Home, però què vol ressaltar el botox?
Home, la bellesa dels camells.
La bellesa dels camells, sí. Aràbia Saudita.
Estan molt zumbats allà, els camells. I
els sobren molts petrodòlars, saps?
Bueno, ja per portar-te al contrari dic que és fals.
Home, doncs hem de posar d'acord.
Ah, és veritat.
Hem de consensuar resposta.
Què penseu?
Segurament tindrà raó, Bernat. Va, és fals, és fals. Va.
No, és cert.
Com quedam? Va, pocs segons, heu de decidir.
Cert.
És cert que hem desqualificat. S'ha acabat el temps, just en l'últim moment han dit que és cert.
A ver, acaba de sonar el sonido de error. Eso quiere decir que estaba mal la respuesta.
Ah, que estaba mal la respuesta, vale.
Tu no ho saps, Miquel, això?
No, sí que ho sé, però pensava que havia arribat, que era que s'acabava el temps, això.
No.
Val, com que sempre encerteu, ja no reconec el so de la resposta.
No facis enfadar el León, que...
És fals, hombre.
Perdó, sí, és cert. És cert que...
Com que cert? Però jo he dit que era cert.
Hem dit que és cert.
És cert.
No,
han dicho que es falso.
No,
han dit que és cert.
Han dit que és cert, León, no està de la guany.
No.
En l'últim moment han dit que és cert, crec, que sí. però és igual, en tot cas...
Està gravado, tranquilos.
Va, això. Han dit que era cert.
Bé, en tot cas, la notícia és prou potent, no? Sabíem que
en sèrio que els hi posen... Botox als camells per guanyar concurs de bellesa?
Primer sorprèn que hi hagi un concurs de bellesa de camells, no? Perquè dius, ostres, vols dir que hem d'arribar tant? Bueno. Però després que algú els hi posi... Algú no, 12 camells anaven amb botox, o sigui, anaven dopats, vull dir, i els van desqualificar. O sigui, botox en camells. Aquí el que hauríem de saber ara és si el camell d'Arcadi Espada porta botox o no. Això també seria important.
Sí. No, porta
saber-ho.
Altres coses.
Va, una darrera. Aquesta no compta, però... Aquesta que hem fet ara no compta, però aquesta darrera sí, va. Va passar ahir. Es va entregar la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts a Espanya. La va entregar Felip VI. I el guanyador va ser... Hombres G.
A mi em sona, eh?
El mèrit en les Belles Arts.
No pot ser.
El mèrit en les Belles Arts. Ojo, eh?
A mi em... O sigui...
Va, és que si vens aquí llegint les notícies...
No.
No llegis notícies.
No, o sigui, això, diguem-ne, que ha patinat per sobre el meu cervell, però detecto que hi ha alguna cosa, algun indici de veracitat. Fes-me cas.
Espanya té bon gust.
Col·laborador, fes-me cas.
No pot ser, home.
Què, com quedem?
És veritat.
És veritat? Sí?
Jo també ho sabia, el que passa és que volia...
És cert. Podem... És Pots curiós, va. No? És...
David té... Summers, tio, un obrer.
Tot un intel·lectual.
En fi, ve dels carrers bruts i foscos de Carabanchel.
Sí,
David Summers.
Amb aquelles lletres masclistes homòfobes que feien, han guanyat...
El rock pijo.
El premi, compte, el premi, el mèrit en les Belles Arts.
Aquest és el nivell.
És un premi...
A veure una cosa. Us agradi o no us agradi, Los Hombres G són un grup icònic dels anys 80. Lo que hay.
Això sí, això sí. Però...
Parlen d'una època, parlen d'un ambient, parlen d'un moment, no?, al nostre país.
Això sí, i van fer una pel·li, també.
I la Polla Records, també.
Sí,
sí. I no els donen, no els donen cap mèrit, d'aquests. No, no.
Super Mamón, Devuélveme a mi chica o Te revolverás entre polvos pica pica.
Sí,
sí, sí, era...
Són lletres, no?, que parlava de posar-li polvos pica pica, pica en el coll del llestei.
Sí, no, jo polvos pica pica no, però hi havia un moment a l'època, no me'n recordo, hi havia una cosa que picava molt, que per les escoles, o sigui, no sé si era una planta o era una cosa de les obres, quan hi havia obres prop de l'escola, que era una cosa groga.
Allò és cancerigen, és amiant, vols dir? O què?
Hi havia algun nen, de l'Uralita, vols dir? Hi havia algun nen fill de la gran... que venia pel darrere i t'ho posava al darrere i et mories,
tio. Yeah.
I et mories. Però una cosa groga, com una escuma groga...
Potser era algú... el David Summers, aquest.
No, no. Home, jo al meu poble hi havia nens molt... Bueno, encara hi ha gent molt... molt entremaliada.
Bé, ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies, Miquel i Bernat.
Vinga, gràcies a vosaltres.